nostres famílies, en el nostre oci.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous, dijous 2 de juliol, i avui, com fem els dijous, normalment obrirem un espai de debat. Però avui el debat girarà al voltant d'assumptes d'actualitat relacionats amb el sector educatiu de les Pitiüses. En aquest debat estaran representants els docents d'infantil, primària, secundària i règim especial, també els sindicats i, per suposat, les famílies. Ara mateix saludarem a les participants que ens ajudaran a enriquir aquest debat, i per tot això i molt més ja tenim a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia. Tenim en Felipe Ruiz al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts, abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començar amb la repassada a l'actualitat parlant novament de sinistralitat laboral, perquè la Guàrdia Civil investiga l'explosió de gas que va ocórrer ahir a una casa de camp a Cala Molí, a Sant Josep, en la que dos treballadors van resultar ferits.
Sí, un dels treballadors de 46 anys i nacionalitat espanyola va resultar ferit de gravetat i va ingressar a la unitat de cures intensives de l'Hospital Can Mises en estat crític. Segons s'ha informat aquest matí, un portaveu de l'àrea de salut de les Pitiüses, ahir a la tarda va haver de ser traslladat fins a la unitat de cremats de l'Hospital Vall d'Hebron. L'altre treballador, de 26 anys i nacionalitat portuguesa, que va resultar ferit lleu, va rebre l'alta al final del matí. Els fets van passar al voltant de les 11 del matí a un habitatge unifamiliar ubicat al carrer de Dalt, a Cala Molí, durant uns treballs de càrrega de gas. Fins allà es van desplaçar efectius de la Guàrdia Civil, de la policia local i dels bombers, que van fer feines d'extinció del foc. Per part seva, també, tècnics de la Conselleria de Treball van recollir les dades del succés. Segons les investigacions, l'explosió s'hauria produït en un camió de càrrega de gas prop d'un altre camió en què els dos homes feien feina desembossant fosses sèptiques.
Déu-n'hi-do, i estarem pendents d'aquesta investigació i continuem, de fet, parlant d'un altre accident laboral, el del treballador extern del manteniment d'ambulàncies de l'àrea de salut Pitiüsa, que dimarts va ingressar a l'Hospital de Can Mises després de patir un cop de calor mentre feia feina. Els sindicats van exigir ahir mesures immediates a la Conselleria de Salut. Manuela García va contestar que instal·laran pèrgoles mentre es fa un projecte més ambiciós a mig termini.
Sí, els sindicats del sector sanitari segueixen denunciant la manca d'equipaments i d'ombra pels vehicles d'urgències a Eivissa i Formentera, que no disposen de les instal·lacions dignes que, recorden, sí que hi ha a la resta d'illes. Ahir, representants sindicals es van reunir amb la consellera Manuela García, a qui van tornar a traslladar una situació que qualifiquen de molt greu. Sentim José Manuel Maroto d'USAE.
Hemos lanzado que se haga en las mismas instalaciones donde están ahora ubicada la base del SAMU 061, que es un edificio del antiguo edificio de hemodiálisis, con la zona de aparcamiento de atrás, que esa zona se derrumbe y se hagan unas instalaciones, una nave en condiciones, con una zona subterránea para los vehículos de reserva que estén resguardados y unas instalaciones dignas para los trabajadores. Esa es la propuesta que hemos lanzado. Ellos siempre se han escudado en no tenemos terrenos. Bueno, pues el terreno está.
Per part seva, la consellera de Salut va assegurar que a mitjans de juliol instal·laran unes pèrgoles perquè els vehicles puguin estar a l'ombra. García va destacar que són conscients que no solucionen el problema al 100% i va dir que per això treballen en un altre projecte a mitjà termini.
Casi hemos tenido a la mano un local para alquilar, que al final la propia propietaria no nos lo quiso alquilar a nosotros.
El treballador afectat pel cop de calor no recordava ni el seu nom quan va ser trobat aquest dimarts pels seus companys desorientats a l'aparcament del sol que hi ha a l'antic edifici hospitalari. Afortunadament ja ha estat donat d'alta.
Déu-n'hi-do, canviem ara totalment d'assumpte, Nieves, i parlem de festes il·legals, perquè la policia local de Santa Eulària ha desmantellat una celebració il·legal a una casa de camp de Santa Gertrudis on s'havien congregat més de 200 persones.
Si la intervenció es va dur a terme ahir, l'organització de la festa havia habilitat dos punts de trobada a Sant Rafel i al mateix poble de Santa Gertrudis, des d'on traslladaven els assistents fins a la casa. Durant l'operatiu, els agents van retirar 6 vehicles, van aixecar una quincena d'actes pertinença de drogues i 4 conductors van donar positiu en les proves de detecció d'estupefaents, cap d'ells, però, en alcoholèmia. A més, es van identificar desenes d'assistents i la persona responsable de la societat propietària de l'immoble. Les primeres comprovacions indiquen que l'habitatge no disposa de llicència turística i que hi resideix el propietari.
I don Nieves, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat, després t'escoltem.
Fins després.
Nosaltres ara, quan són les 12 i gairebé 10 minuts, fem una aturada per la publicitat, anem agafant posicions aquí a l'estudi i de seguida començam el debat d'educació aquí a IB3 Ràdio. Fins...
IB3 Ràdio és participació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, vam escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Idò, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia a l'inici, avui volem posar el sector educatiu al centre del debat, ara que ja han acabat les classes, que els professors estan a punt de començar aquestes desitjadíssimes vacances, hem pensat que seria un bon moment per posar aquest sector que és essencial, que és cabdal de la nostra societat, al centre de la conversa, i ho farem des de diferents punts de vista. Ara mateix saludarem a les participants d'aquest debat i veureu perquè hi ha aquí representats diferents punts de vista. Tenim en Fran Tienda, que és el president de l'Associació de Directors de Secundària i Règim Especial d'Eivissa i Formentera. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim també en Rosa Tomàs Mulet, del CEIPS Joveria, que és la persona en la que delega l'ADIPEF, l'Associació de Directives d'Infantil i Primària d'Eivissa i Formentera. Molt bon dia.
Bon dia.
Tenim en Pepita Costa, la presidenta del Consell Escolar de les Illes Balears. Molt bon dia.
Bon dia.
I també en Mariví Mengual, que és la representant del sindicat Estella Les Pitiuses. Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, primer de tot, moltíssimes gràcies a les quatre, perquè realment és complicat ajuntar quatre persones, evidentment durant el curs escolar això hagués estat molt difícil, i sé que vosaltres encara del tot no heu acabat de fer feina, però estàu ja a puntet, veritat, Fran?
Bueno, a nosaltres ens queden encara un espai de setmanes, 3-4, organitzant curs nou.
Clar.
Per tant, ens queda feina d'organitzar horaris, grups, i... però bueno, si hi ha un altre ritme. Ja no tenim tanta angoixa i tanta velocitat en el moviment, sinó que anem a poc a poc.
Exacte, que pareix que han acabat les classes i que ja tothom està de vacances, però això no és així, encara queda molta feina precisament per adelantar feina de cara al curs que ve, veritat? Rosa?
Per fer tancament equip directiu i preparar ja el curs que ve.
Exacte, i do res, ja queda molt poquet i de seguida ja vacances, descans, desconnexió, que també ho necessiteu. Moltíssimes gràcies una vegada més. El primer de tot que m'agradaria demanar-vos és fer un balanç del curs escolar aquest que estem a puntet de deixar darrere, i m'agradaria sentir-vos a tots per sentir aquests diferents punts de vista. Quin balanç podem fer d'aquest curs? Començarem amb aquest ordre amb els que us he saludat, val, Fran?
Bé, ha estat un curs bé, ja tenim normatives en marxa, que ha estat complicat posar en marxa tota aquesta normativa, legislació i sobretot la llei orgànica que ha estat implementant-se durant els últims anys, que ha fet canvis molt importants a nivell de secundària. Penso que ha estat una llei que ha implementat coses superimportants, com el fet de posar en valor l'avaluació i l'educació competencial, de tirar enrere un procés d'educació que potser havia quedat molt envellit i que els centres de secundària ens hem hagut de posar les piles per posar-nos al dia. A primària sí que havíem fet feina en aquest aspecte en molts anys anteriors, però al secundari sí que és veritat que a vegades ens hem quedat una mica endarrerits per les circumstàncies, per les característiques, perquè som docents que venim de diferents branques professionals, que al final tots arribem a un centre de secundària però no estem preparats o no ens hem educat per treballar la part pedagògica o la part metodològica, sinó que això ho aprenem així com anem fent feina, i això implica que hi hagi dinàmiques que la secundària han costat més, però penso que s'ha fet una molt bona feina aquests anys, i aquest curs jo penso que ja se van recollint una mica aquests fruits d'aquesta implantació, el canvi de visió, de veure que l'educació secundària i el cicle IFP també tenen una altra missió a la societat, que és més enllà de la pròpia passar la informació, és a dir, ser persones que traslladem informació, sinó que hem d'aportar molt més a la societat a part dels coneixements, perquè els coneixements a dia d'avui estan per tot, estan a internet, estan a la intel·ligència artificial, estan a l'abast de qualsevol alumne d'edat adolescent. Per tant, nosaltres el que hem de fer és aconseguir que siguin autònoms, que siguin persones que siguin capaces d'aprendre per ells mateixos, que tinguin motivació per aprendre, que els agradi aprendre. I això és el que nosaltres com a docents ara secundària hem de tenir com a punt principal en la nostra funció, és fer-los interessats a diferents branques, a coneixements, a que puguin buscar, que puguin aprendre, que sàpiguen treballar en grup, a que siguin persones que estiguin preparades per la societat del segle XXI, més que els coneixements, perquè això els tindrem en qualsevol lloc. Abans estaven només els llibres, i els llibres no eren per a tots, i ara està a l'abast de qualsevol, a una mà, a un mòbil. Per tant, aquesta visió d'educació ha canviat moltíssim, i és una de les feines que s'estan treballant molt més des dels centres de secundària FP de fa uns anys. Penso que aquest curs ha estat un curs de posar en valor tot això i de posar en ordre. Ara, després tenim qüestions que, òbviament, ens queden per solucionar i que no depenen de moltes persones i que suposo que sortiran durant el debat d'avui, de coses que encara falten per posar en marxa i que funcionin millor, perquè encara no estem en un punt d'excel·lència com voldríem a l'educació secundària.
La veritat és que un debat sobre educació, moltíssimes gràcies, Fran Tienda, un debat sobre educació pot ser etern, perquè a la vida tot és educació. Però jo crec que alguns d'aquests temes sí que els tractarem en el debat. Rosa, endavant, què opines? Quin és el teu balanç d'aquest curs?
Bueno, abans ho comentàvem. L'aspecte que més mos preocupa i afecta és l'atenció a la diversitat. Cada vegada és més complets. Abans comentàvem, hi ha molts aspectes que afecten a l'atenció a la diversitat, però actualment hi ha un increment de nombre d'alumnes amb necessitats educatives de suport o de necessitats educatives especials, i no és només que augmenti el nombre d'alumnes, és que cada vegada les necessitats són més complexes. Doncs, al ser més complexes necessiten personal molt més qualificat. I sí que és necessari un augment de recursos, però és que no és només que tu, com a directors, fas reclamacions i sol·licituds, perquè ja ens ho han explicat, que una cosa són la dotació que pots tenir a quota i després són sol·licituds d'altres recursos que has de fer a altres serveis de l'administració i te van arribant. Però per molt que te vengui un servei extern un dia, dos dies a la setmana, que més la seva funció és d'assessorar al professorat, el que es necessiten són mans.
i tu pots tenir en quota un equip de suport format per PTs i ALs i pots tenir ATs, però és que te falten mans, perquè aquesta diversitat és tan complexa que en totes les escoles potser poden tenir una mitja de 6 alumnes que poden tenir, que necessiten un adult darrere constant. Entonces, si hi ha uns alumnes que necessiten un adult darrere constant, per molt que tu tinguis un equip de suport format per 4 persones i 3 ATs, com tenia jo enguany, és que són molts d'altres alumnes amb necessitats que no poden rebre l'atenció de la persona especialista. És un problema greu. I estàvem parlant, és que justament ahir que teníem la reunió de l'associació, comentàvem que la situació, si comparam amb l'illa de Mallorca, a Mallorca hi ha altres centres específics per poder rebre aquest alumnat, i a Eivissa estan molt limitats.
Moltíssimes gràcies. Era la Rosa Tomàs Mulet, del CEIP de Sa Joveria. Ara hem sentit la visió de secundària, règim especial, d'infantil, de primària, i jo ara vull sentir el balanç que fan també les famílies i des del Consell Escolar de Balears, amb la Pepita Costa.
Bé, a l'hora de fer balanç, els cursos aquest que deixam, deixa sobres a taula, crec que problemes estructurals que segueixen sense solució per part de l'administració educativa. No vull només recalcar l'aspecte negatiu, perquè seria super injust per tots els professionals i persones que estan treballant i tant, per tant valor molt el que m'ho s'ha dit en Fran, no? Aquest esforç que s'està fent a secundari, que és moltíssim necessari i que a més està, considerant les famílies, totalment vinculat a el que apuntava a Rosa, perquè aquest canvi metodològic és molt positiu també per a l'atenció a la diversitat. Quan parlem de diversitat tenim que ser molt oberts de mires, perquè ni la diversitat implica un alumnat molt gros. I aquest canvi metodològic, sens dubte, ha d'ajudar en aquesta atenció a l'alumnat, no? Llavors ja parlarem. Quan parlem de problemes estructurals, de quins temes parlem? Concretament, llavors el desenvolupament, però per part de les famílies, per exemple, està aquest, no? L'atenció, se manca de recursos i formació, perquè jo crec que no hem d'incidir només en els recursos, perquè na Rosa ho apuntava, si posam un professional darrere de cada alumne amb necessitats, bé, no darem abast, el sistema és un sistema públic i no, tenim que comptar amb aspectes organitzatius, parlam de codocència, parlam en tot cas de recursos. En tot cas, de recursos i una formació que secundària per atenció a la diversitat és totalment deficient. Com ell deia, efectivament hi ha un màster de professorat que els prepara, entre cometes, però que la realitat llavors hi passa per damunt. Vull dir, això té que haver-hi canvis, i té que haver canvis. L'altre dia, quan va venir na Mònica a explicar-nos les línies estratègiques per lluitar per dar-li solucions en aquesta diversitat, em vàrem apuntar tots. Si no hi ha un canvi en la formació docent de secundària, perquè a primari sí que tenen molta més formació amb aspectes pedagògics, etc. Aquest, llavors ja ho apuntarem més, no? Seria un dels canvis més estructurals. Després parlam ara, a més, d'una qüestió que mos afecta ara mateix, avui mos han dat un respir, però la qüestió de la climatització. Vull dir, a veure, des de les famílies estan absolutament decepcionades. Per què? Perquè duim 3 anys amb una promesa de projectes, d'estudis. Bé, mentrestant, som les famílies que estem abastint en els centres en els mitjans. Les famílies que mos gastam molts de sous, comprant ventiladors, que entenc jo que també els podria comprar l'administració. Si els podem instal·lar les famílies, també el poden instal·lar l'administració. Vull dir, tampoc fan falta tants d'estudis. Està molt bé fer estudis, però la realitat és el que em s'empeny. I nosaltres, com a famílies, no volem que docents i alumnat, any darrere any, i ja, com sabem que el canvi climàtic és el que és i que tenim puntes com enguany a 7 en su juny de valors tèrmics inassolibles, que ningú de nosaltres aguantaria en els nostres llocs de feina, i els nostres fills i els docents tinguin que estar treballant amb aquestes circumstàncies. Primer, perquè no és un àmbit que faci possible l'aprenentatge ni l'exercici de la docència. Després, un altre dels punts que enguany ens ha preocupat molt i que cada volta està aixecant més alarmes és la introducció dins del sistema de professionals que no reuneixen els requisits per exercir la docència, com ho especifica la normativa, aquí a les Illes Balears. No tenen la competència lingüística que haurien de tenir, ni s'estan posant els mitjans perquè l'assoleixin. Per tant, això afecta la qualitat educativa de l'alumnat, que tindrà, en molts de casos, una minva en la capacitat d'adquisició de la competència lingüística en la llengua pròpia de les Illes Balears, a part d'un incompliment de la llei de normalització lingüística, que ja no, nosaltres anem a l'alumnat. Vull dir, aquests problemes estructurals, i llavors ja passaríem ràtios i infraestructures. Ràtios i infraestructures, doncs bé, ja en parlarem més, però seguim on estàvem.
Sí, la veritat que molts dels punts que heu posat de moment damunt la taula, aquest repte que també suposa la intel·ligència artificial, l'atenció a la diversitat, els reptes del canvi climàtic, l'atenció també a la diversitat, les ràtios, problemes d'organització i d'infraestructures, seran alguns dels temes, però abans d'això vull sentir els balanç d'Anna Maria Viamengual de l'Estell.
Efectivament, tot el que han comentat des dels diversos àmbits educatius és el que estem vivint. També històricament a les Pitiuses, a Eivissa i a Formentera. I la manca o la necessitat de recursos, les ràtios, les infraestructures, és una cosa que sempre va davant la necessitat que la feina feta. Mai s'arriba a les necessitats reals. El professorat, també, una de les qüestions que li afecta molt és l'increment de la burocràcia que es fa d'una manera, unes exigències d'informes, terminis, que també el professional es senten així afectats. El tema de la climatització, que forma part de l'acord que l'any 23 ens va posar la conselleria, que era un tema que es duria a terme, la climatització als centres educatius, moltes escoles de primària, i el que comenta Pepita, escoles de primària, potser els ajuntaments en alguns centres han posat la climatització, a centres de secundària, i clar, entre el canvi climàtic, la gent jove, 25 a una aula, quan fa aquestes temperatures, pues és molt mal de tirar endavant. En general, i també la desvalorització del treball docent, vull dir, la prova que mos costa trobar a la nostra societat gent qualificada en el que comentàvem tots, si fa falta el màster de professorat, si fa falta la formació en la llengua pròpia, qüestions que fa 20 anys ni ho podíem imaginar perquè la nostra professió tenia un cert prestigi, la gent volia treballar en aquesta feina i ara estem tinguent aquestes dificultats, que això, no hi ha gent a les llistes i mos fa falta gent qualificada en tots els àmbits. Vull dir, és com si també una societat que no arribam a formar a la gent que necessitem per atendre els nostres centres educatius. I això, a voltes el professorat acaba agotat des de l'esprint final, que sempre és el fi de curs i que ho volem deixar tot ja net, acabat i tancat fins a l'altre any. Sempre hi ha arrossegar unes deficiències i també fem unes propostes perquè això vagi millorant.
Exacte. Maria Viamengual de l'Estell, moltíssimes gràcies. Ara que ja us hem sentit a tots, obrim el debat, perquè segurament escoltant a la resta de companyes, de companys, teniu punts a afegir. Així que ara torno obert de paraula per qui vulgui intervenir. Si algú té alguna precisió o vol afegir alguna cosa al que ha dit la resta, endavant.
Bé, jo abans he fet un resum una mica positiu en quant a la feina que hem fet, òbviament, tot el que han dit les companyes, doncs, òbviament, són realitats que visquem, vivim al dia a dia, i afegiré, perquè forma d'una associació de directors d'Eivissa i Formentera, òbviament, a tota aquesta qüestió de posar en valor al docent, també posar en valor la funció dels equips directius, que també estan lluitant perquè sigui una funció més professionalitzada, que tingui una, un impacte més fort en la societat, perquè són, crec, elements importantíssims en la comunitat educativa. I penso que a part de posar en valor la feina docent, també hem de posar en valor la feina de la funció directiva, que també té molta importància, perquè és la que planteja, organitza i prepara els centres amb el seu projecte educatiu, i és el timó cap a on va aquest centre, amb la col·laboració, òbviament, de docents, famílies i alumnat, perquè no hem d'oblidar que som un triangle i que hem d'estar tots junts en aquesta comunitat educativa perquè això funcioni, i aquí t'hi podem debatre moltíssim de quina és la funció de cada curs d'altres, perquè moltes vegades escoltam, és que ara els docents estan substituint funcions abans vinculades directament amb la família, doncs alguna cosa hem de fer per aconseguir que això no passi, perquè hi ha famílies molt, molt implicades, el que hem d'aconseguir és que s'impliquin totes per igual, i nosaltres hem d'obrir portes i hem d'aconseguir que això sigui veritat, perquè també sóc molt crític en aquest sentit amb la acció que han fet els centres de secundària amb les famílies. Potser la situació moltes vegades es deu a que per nosaltres tampoc hem facilitat o hem afavorit aquesta connexió família-centre, no? I això hem d'aconseguir-ho des dels centres. De secundària per primària ho tenen molt bé, i ho tenen, fan molt millor, i això ho hem de ser, i hem de ser realistes. I hem de ser crítics també moltes vegades amb les funcions, les coses que hem fet. Òbviament, a nosaltres ens preocupa com a directors i directores i equips directius, perquè els directors i directores amb sense equips directius no som ningú, ens preocupa moltíssim la manca de professionals, no només perquè no hi hagi suficients dins les aules, com deia ella, necessiten més mans, i més orelles i més ulls per estar dins d'una aula, sinó també que aquestes persones siguin professionals que estiguin ben capacitats per fer aquesta funció. I a secundària estem tenint no només persones sense màster, sense llengua catalana, sinó també en especialitats que no corresponen a la seua. Ja arriben a moments en què tenim professorat fent llengua catalana que procedeixen d'altres especialitats. Fins i tot hem hagut de demanar a conseller enguany un canvi en la forma en què es donen certes places, perquè podríem tenir a professorat vinculat o dirigit cap a una matèria de llengua catalana que no tenia el català perquè es feia un àmbit lingüístic i venia una persona sense el català i deia, no, però si ha de fer català, com pot venir aquesta persona sense el català si ha de fer classe en català? I això implica que dins del centre hem de reorganitzar-nos una altra vegada. Això és un problema, i sobretot perquè, i posa per exemple el meu municipi, Sant Antoni de Portmany, l'únic lloc on hi ha realment un ús de la llengua catalana, són els centres educatius. Som l'únic referent lingüístic que tenen al municipi. Si aquest centre comença a tenir cada vegada més nombre de professorat que no coneix la llengua, perdem l'únic referent lingüístic que té Sant Antoni de Portmany. Parlo de Sant Antoni per el meu cas, però crec que es pot extrapolar a tots els municipis. Per tant, els nivells o capacitats professionals dels que venen als centres penso que és superimportant tenir en compte, i tenim moltes dificultats. I quan parlem amb Palma, amb conselleria d'aquest tema, sempre els diem que no és un problema només econòmic, que sí que molt bé. La part econòmica és molt important i ajuda a traure, però l'atracció de professionals ha d'implicar en molts altres aspectes, no només l'econòmic, i es posa en valor la professió. I clar, els futurs docents són actuals alumnes. Si els alumnes de dia d'avui veuen el que veuen dins d'una aula, les dificultats que els docents tenen per poder tirar endavant la seva feina, qui voldrà ficar-se dins d'una aula d'aquí a 15 anys? Si ha viscut una situació que diu, és que jo he viscut dins les aules, una situació complicada. Tenim només un docent per 25 alumnes, amb totes les diversitats, amb totes les dificultats. Jo no voldré fer feina d'això, perquè no trobarem vocacions, sinó millorar el que passa dins d'una aula, perquè són els futurs docents. I això crec que és un factor importantíssim per poder donar qualitat a l'educació pública, per no quedar-nos enrere, i que hem de debatre, i que no té solucions fàcils. Jo no podria dir ara mateix com solucionar-ho, però que supos que té molts factors a tenir en compte i que supos que ara sortiran si continuem parlant d'aquest tema. Aquest és un aspecte, podem parlar de moltes coses, vull dir, sí. Però bueno, per concretar una cosa així que quedava damunt la taula.
Exacte, per anar readreçant el debat, no? Que sempre està bé, perquè de vegades això plantegem com un debat en qüestions molt generals, però després si anem al detall podem estar aquí, com dèiem, parlant fins passat demà. No tenim tant de temps, però us tornarem a convidar, si voleu algun dia parlar d'algun aspecte més específic, aquí ja sabeu que de seguida ens encanta debatre sobre educació, per això, perquè creiem fermament en l'educació pública i que és un capdalt de la nostra societat, per tant, s'ha de defensar com sigui, i després també parlarem de mobilitzacions de professorat. Crec que na Pepita Costa m'havia demanat la paraula, no?
Ho puc prendre, perquè hi ha algunes qüestions que ha apuntat en Frank que crec que són molt, molt importants. Anem a començar per una qüestió que crec que també en altres hem de fer autocrítica com a famílies. Hem de treballar molt més aquesta dinàmica de qui forma part del sistema educatiu. I això crec que s'ha de preparar des de que l'alumne comença amb un any. Les famílies som capdals. si no ens incorporem, si no en formem part, si no aprenem, perquè és important aprendre quin és el meu rol dins del sistema educatiu, com puc jo aportar. No és que jo agafi el meu fill, el deixes a escola i allí s'ocuparan d'una educació i jo a casa me n'ocup d'una altra el poc temps a voltes que tinc. No, això no va, això no funciona així, ho estan veient. Tenim un problema social i els problemes socials no es resolen d'una manera segmentada, es resolen d'una manera totalment coordinada, col·lectiva. Per tant, sí, és un problema que tenim des de les famílies a voltes. I no és només culpa nostra, com tu bé apuntaves. No ens sentim cridats moltes voltes a participar. D'acord? Vull dir, tenim que canviar aquesta organització perquè, com deies tu, a primària hi ha unes dinàmiques, molt més veniu, mos trobem bé, fent rondes, participant. I a secundària, aquest idili s'ha remput. Aquí ja no hi ha, sálvese quien pueda, i això no funciona així. Tenim que veure aquestes dinàmiques com els canviem, com convidem.
Costa molt, perquè molt. Nosaltres, i ara parlo des del meu centre, perquè no puc posar exemples, jo poso el meu, estem fa anys intentant incorporar les famílies, fins i tot dins les aules, fent grups interactius, que és cosa que a secundària mai s'havia fet, almenys a Eivissa, sí que hem copiat exemples de Mallorca, que hem anat a visitar-los, i costa molt, quan tu els crides, perquè hi ha moltes qüestions, els alumnes adolescents no volen que els seus pares vinguin al centre, correcte, si fa vergonya, no vinguis, que jo no vull que tu estiguis, perquè... però després, si forçam una mica la situació, quan vam fer una roda final de conversa amb les famílies que van participar, i una de les coses que deien era, és que el més positiu de tot això és que he posat cara als companys dels meus fills. A primària, vas als complets dels companys de classe, es coneixen tots, a secundària, parlen dels seus companys i les famílies no saben qui és fulanito o l'altre.
Correcte.
I només posar cara a aquestes persones ha estat superpositiu per ells. És a dir, hem d'aconseguir rompre i hem d'aconseguir que ells puguin venir a participar, i costa molt. I perquè no hi ha costum. I...
és una cultura.
És cultura,
és exacte. Que és cultura de participar. D'això parlava, no? Hem de rompre aquest dit de és que el meu fill no m'hi vol. Bueno, el teu fill no t'hi vol, clar. Perquè és que tenim que entendre, per això a voltes les famílies també necessitem aquest suport pedagògic, no? Que m'ho diguin. És que hi ha moltes maneres d'acompanyar. Per suposat, quan són petits els durs de sa mà. A poc, llavors, ja sa mà no l'agafen. Llavors diuen, no et vull que... però és que hi ha moltes maneres de ser-hi. I hi hem de ser. Perquè una família no ha de desaparèixer mai, perquè som el primer referent de l'alumnat. Això, li pesi qui pesi, és així, i així ho diuen tots els estudis. Ara varen fer un estudi sobre abandonament escolar i la primera referència en quant a orientació no era l'orientador de centre, que no dona abast. No, no ho era, era la família. O sigui, que molt al tanto, les famílies tenim que ser-hi i és la nostra obligació. Per això deia que aquesta cultura s'ha de treballar des del principi, però secundària, quan fem aquestes reunions de primer, que és quan venen més, perquè llavors van desaparegut en veritat, és on se'ls té que explicar quines són les seues obligacions. I tenen obligacions molt importants. O sigui que jo crec que això ho hem de tenir en compte.
Rosa Tomàs Mulet.
Bueno, sí, ara sí. Serien dos temes, però bueno, primer el que estàs comentant, Pepita, de les famílies. És veritat que entre l'etapa d'infantil primària i la de secundària és diferent, però sí que és cert que també els centres d'infantil primària trobam que darrerament, no sabem si és per el canvi social o per les circumstàncies laborals de les famílies, també voldrien que fos millor.
Sí, sí, sí.
Perquè sí que és cert que la conselleria va tenir una idea bona de fa ara el segon curs, que vàrem haver d'elaborar la carta de compromís. Uh-huh. La intenció d'aquesta carta de compromís era elaborar un document tant que recollís tant per part de les escoles com per part en aquest cas van participar els consells escolars com a representants de les comunitats educatives, i que recollís els drets i deures tant per un àmbit com per un altre, per un sector per un altre. I quan fan les matrícules, pues, les famílies, és un document que tu ofereixes, pues, si quan tu matricules el teu fill a l'escola. Ara se fa amb els de 3 anyats, però l'any passat, com va ser la primera vegada, doncs se va repartir a tots els nivells. De que d'una manera doncs, afirmen que estan d'acord a que, evidentment, és un compromís educatiu. Però després les circumstàncies laborals moltes vegades pues, dificulta que hagi aquesta, la participació que nosaltres voldríem. I també vas observant que és el millor d'infantil cap als grups superiors, és diferent, o si també en el nostre cas hem observat que si tu organitzes reunions o activitats que hagi una participació activa per part de l'alumnat, sí que augmenta el número de les participacions de les famílies. Se fan moltes accions, però voldrien que fos
costa.
Que fos més nombrosa la participació de les famílies. I quant a lo del català que comentava en Fran, o el perfil del professorat, és cert, cada vegada és un tema que ens preocupa en els mestres, de que no es perdi la llengua catalana, perquè és veritat que tenim una llei de norma sociolingüística, però hi ha unes mancances, o sigui, a nivell de dotació del personal. Darrerament, els darrers anys, jo l'any passat vaig tenir 5 mestres que me varen arribar en el segon, tercer trimestre per cobrir substitucions que no tenien el perfil del català. Enguany he tingut 2. I què és el que passa? Per part de la conselleria, pues, te diuen és que en les llistes ja no tenim mestres, el que apuntaven a Mariví. No, la quantitat de mestres pues, no és com a lo millor era abans, i per ja determinats moments del curs escolar han de tirar mà de la llista, que l'únic requisit és que tinguin el títol de magisteri, no, cap altre requisit. Clar, te ve gent d'altres comunitats, d'altres perfils educatius, ja no només és el català. Però sí que si t'arriba a un cinquè, un sisè, un quart, un professor que no té el perfil del català, és que, evidentment, repercuteix a l'organització i funcionament del centre. Perquè tu estàs parlant, és diferent que fos un nivell que potser és més, dones més prioritat a la part lingüística, però ja estan parlant de nivells que hi ha un nivell curricular. Entonces, sempre pensant per la qualitat de l'educació dels nostres alumnes, pues te provoca fer una reorganització de recursos. I a lo millor l'APT, en lloc de donar suport als alumnes de necessitats, ha d'estar fent català en aquell grup. Entonces, és un problema real perquè afecta a la qualitat educativa. Per part de la conselleria, o vols mans o te quedes sense mans. Entonces, a la força dius, bueno, pues que me venguin 2 mans. Però genera aquesta problemàtica en l'organització i funcionament dels centres, perquè has de reestructurar els recursos personals en detriment de l'atenció d'altres alumnes.
Clar. Mariví, amb igual.
Jo vull comentar que, efectivament, la importància dels equips directius des de centres és fonamental. Li donen el clima pedagògic, el clima d'acollir, també influeix molt en que el professorat es senti bé en aquest equilibri que s'ha de fer entre l'exigència i tot el que cada persona, des de la seva vivència, des de la seva formació, pot aportar a la vida del centre. Els equips directius fonamentals i per a estructurar una manera de treballar. Respecte al paper de les famílies, efectivament és la relació que hi ha entre el nivell de formació del pare i sobretot de la mare. La informació i la implicació de la mare i del pare a la possibilitat de que l'alumne vulgui seguir en el tema dels estudis és fonamental, a pesar que com a societat intentem que tothom tingui oportunitats, les mateixes oportunitats. Però, clar, una persona jove, nouvinguda, que està al nostre institut i ha arribat amb pastera, sense coneixement de les nostres llengües, menor, no acompanyat, o també una persona que ha vingut d'un altre país que pràcticament el seu àmbit no tenia una escolarització regular, i són persones que potser venen a final de primària o a principi de secundària, requereixen una atenció molt específica, i després per l'àmbit de la família tampoc la poden tenir moltes voltes. Ara hi haurà la regularització, però quantes mares i pares, doncs parlem amb ells, no tenen tota l'exigència dels papers, treballen sense tindre drets reconeguts, treballen hores i hores que els fills i les filles quasi no es poden fer cas. Ho dic perquè moltes voltes si tenim una societat, diguem, amb tant de desequilibri, això, els centres públics són els que més vegem. Tenim tots els nens, nenes i joves en altres. I allí comparteixen l'espai. Jo trobo que els centres educatius públics són els més igualitaris, l'espai més igualitari de la nostra societat, a pesar de totes les bones intencions, totes les normatives que hi ha, ahir els espais educatius és on estem tots i en coincidim. I el reflex d'una societat amb tantes contradiccions i desequilibris el tenim naltros. I un altre tema que és importantíssim, que secundària té aquesta, dins del desenvolupament cognitiu de les persones, diguem que hi ha una, l'etapa de secundària, dels 12 a 16 aproximadament, diguem que estan a l'institut, però és que cognitivament i madurativament diguem que és una etapa que habitualment es rebel·len l'alumnat contra, pues, que representa l'autoritat, ens rebel·le a la meva família, ens rebel·le a els profes que volen manar-me, tot volen manar i necessiten llibertat i amor i tot el que... diguem que és una etapa més complexa de per si, i fins i tot les famílies que infantil, des de que sempre necessitem més, infantil és tot amor, les mares venen, ma mare orgullosa de ma mare, de mon pare, i això que comentava a secundària, ah, no, que em fa vergonya que vinga ma mare, que... vull dir, és una etapa que madurativament també té aquestes característiques que són complexes, però sabem, i tots també tenim memòria per a saber la nostra adolescència també, contra què ens vam rebel·lar o rebotar o com ens vam refer, però que això és un tema molt, molt complex, però també és, diguem, és de base, és cognitiu i és madurativo, això de rebel·lar-se contra l'autoritat i a veure com ho sabem gestionar, des de les famílies, des del professorat i des de tot. Però la família és la variable primera per a que una persona tinga èxit dins del sistema educatiu. Dos alumnes que han anat a la mateixa classe des d'infantil. Si una casa seva té una família que s'interessa, que li fa seguiment, que l'anima, que li dona suport quan ho necessita. I l'altra família pues, està un poc ausent perquè treballen més de 10 hores i quan tornen no volen sentir parlar, que ho comprenem. Tots som persones i ens cansem i estem emocionats. I ho dic perquè, clar, la família, al punt número 1. Tots els recursos i tot l'altre, tant de bo com més millor, perquè el que aspirem és una societat justa i equilibrada i aspirem a que tots puguin aconseguir que aquesta igualtat siga una realitat, però la família que cuida i que t'acompanya és la variable primera per a poder, diguem, tindre èxit en el camí dels estudis i en aquest procés també llarg i que tenim des de l'educació. I el tema de la valoració també, tema difícil. A veure com es valora aquesta professió que ha decaigut, qüestions que fa 25 anys o 20 anys, ni mos passava pel cap que hi hagués, vull dir, la gent per estar admès havia de tenir, no treballava ningú que no tingués tots els requisits, perquè es veu que era una feina, pues, considerava que molta gent volíem estar en aquesta feina, mos compensava. Però ara es veu que gent jove que va estudiant, pues, el que han viscut, a lo millor la seva experiència des de centres educatius, de secundària o de la universitat, pues ja no ha sigut prou interessant per a dir, jo vull estar ahí. I això és ben, ben complex d'abordar, però que ho hem de fer.
Jo us ho deia, sí. Que aquest debat sobre educació dona per diversos dies. O sigui,
sí, és que
ja que ens hem menjat pràcticament el 80% del debat i tenia jo aquí milions de preguntes, per tant, us en faré una, la posem aquí a debat i anem veient fins on arribam i ja us ho dic ara, us tornem a convidar un altre dia perquè en tenim de temes aquí damunt i avui no n'hem tractat ni una tercera part, diria jo, però enguany va haver-hi una forta polèmica, jo crec que la definiria així, entre els opositors a professors precisament perquè dèieu, no? Falten aquestes places i tota la gent que es volia presentar en aquestes oposicions es va veure agreujada per l'avançament de la data, no? Dels exàmens i us volia demanar quina és la valoració que feis d'aquest fet, com es va resoldre, si és que aquestes places ja estan assignades, perquè un dels motius per avançar aquesta data era que s'assignessin abans les places, no? Volia saber si ja estan assignades i si això va tenir una repercussió una mica més directa precisament en els candidats de les Pitiuses i els de Menorca, m'imagino també, no? Perquè s'havien de traslladar fins a Mallorca, no? A fer l'examen. A veure, val, no, idò, explicau-m'ho, Rosa Tomàs Mulet.
Bé, bueno, si sí. Vols comentar tu, perquè sé que ho heu parlat a les meses també.
Sí, això s'ha tractat sobretot a sí. Meses amb Consell, on està Anna Fina, que és la sí. Presidenta, que n'ha pogut venir avui jo. Bueno, sí que és veritat que el procediment havia de modificar-se d'alguna forma, les dates no eren les més idònies les que es feien oposicions, però sí que és veritat que havia de fer-se amb més temps de coneixement per part dels opositors, no? Possiblement els va agafar una mica amb el peu canviat i és entendible, no? Si estàs preparant unes oposicions i llevar-te un mes i mig de la preparació, doncs suposa un contratemps, perquè estàs organitzat. Per tant, nosaltres el que hem demanat és, molt bé, marquem una data que considerem que sigui oportuna per a l'organització dels centres i per als opositors, però que sigui coneguda amb temps suficient com perquè es puguin organitzar. I sí que és veritat que enguany ha agafat una mica a contrapeu. A nosaltres, com a equips directius i com a centres, és veritat que l'afectació en el centre ha estat menor. Vale. En quant a les oposicions, és veritat que sí que hem notat menys l'absència d'aquests professionals quan estaven fent tribunals d'oposició. Per tant, això és positiu. No sé si la Rosa està d'acord.
Sí, sí.
I a part d'això, a dia d'avui ja coneixem els noms de les persones que ocuparan aquestes places, que són funcionaris de carrera. Per tant, fantàstic. No només això, sinó que hem aconseguit, demanant i redemanant, que les adjudicacions de tots els professionals, ja siguin interins, funcionaris de carrera, comissions de serveis, tot es tanqui, si pot ser, a finals de juliol. Per nosaltres això és importantíssim. Arribar el 10 de setembre, com fa 2 anys, que vam arribar en alguns centres faltant 40 i 50 professors, va ser no poder començar un curs amb normalitat. L'any passat va millorar aquest aspecte i enguany considerem que serà un pas endavant molt positiu, perquè si ja ens costa tantíssim trobar professionals, almenys que puguem trobar-los al màxim durant el mes de juliol. I els petits detalls que quedin, places per cobrir, coses que sorgeixen, doncs, excedències, malalties, òbviament són coses que no es poden considerar al mes de juliol, ja se veuran al setembre. Però penso que és positiu tot aquest avançament. El que sí que hem demanat a Conselleria és que aquestes dades siguin molt conegudes, que ja es convoqui la de l'any que ve, que ja sàpiguen quan comenci el curs, quan seran les oposicions del 27, val? Perquè els opositors puguin preparar-se bé i puguem aconseguir ocupar moltes places que desgraciadament queden vacants, perquè ha estat un desastre a oposició d'enguany. Vull dir, el percentatge de places ocupades que s'han aconseguit aprovar és mínim. Hi ha especialitats en les que no ha aprovat ningú. És un problema. I quan parles amb els tribunals ens diuen que és que no ho fan per gust, és que ho fan perquè no cobreixen o no arriben als mínims que es demana per a un docent tenir una plaça en funció de carrera. Clar, no podem regalar-les tampoc. No. Hem de tenir en compte un mínim de qualitat al docent que se li dona aquesta plaça. I això és els tribunals. Jo no he estat en tribunals. Jo només he escoltat els que m'han parlat i és veritat que també és cert, i no vull allargar-me, que vull que parlin els companys, però s'ha fet que les opos no siguin tan atractives. Abans era molt difícil tenir una plaça de professor fixa a Eivissa i Formentera. Tots volien fer l'oposició per tenir una seguretat professional. A dia d'avui, qualsevol professional interí a Eivissa i Formentera sap que té feina.
Clar.
Segura. No està incentivat el fet de presentar-se. Per tant, això també fa que no es preparin com es preparàvem abans, que segurament ens jugàvem la feina l'any següent, no? Enguany no es juguen perquè saben que tindran feina igual. I això fa que el professorat interí doncs, estigui més desincentivat a l'hora de presentar-se a les oposicions. hem d'aconseguir que ser funcionari d'aquesta professió, que ser funcionari de carrera, que ser un professional amb una estabilització professional als Balears estigui valorada d'una forma que els incentivi a presentar-se i a intentar aconseguir-ho. I ja per tancar, el que no hem de fer tampoc és fer que no s'hagin de presentar al català, o sigui, coses que estan escoltant, a mi em fa molta por. Jo li vaig dir al conseller en primera persona quan el vaig veure aquestes notícies d'arribar un moment en què segons quines especialitats podran anar un professor sense el català a presentar-se per a una oposició a Balears. Això de fa que molta gent que es fa l'esforç, jo tinc companys de centre que venen d'Extremadura, de Canàries o d'Andalusia, que han vingut aquí, però estan fent un esforç personal per treure's la llengua catalana, treure's el títol. Si això no fa falta en el futur, tindrem claustres amb un percentatge de professorat no catalano parlant molt gran. És que farem traducció simultània als claustres perquè puguin entendre el que explica Monodem a un equip directiu, és a dir, és complicat.
Rosa Tomàs.
No, només afegir que sí que és veritat que no ha afectat el funcionament de centres com pensàvem, però sí que és el que comentam tots, que simplement s'hagués comunicat abans les dates de les oposicions. I sí que és veritat, com us deia la conselleria, pues que ha d'avançar el procés, pues avances que les places ja puguin estar donades. Entonces, a tu com a equip que has de gestionar o saber si la plaça està ocupada o no, no és aquesta nerviada que jo record molts de ja mesos d'agost que estàs a veure si me la donen, no me la donen, cobriré, no cobriré, perquè arribar al setembre que te falta personal, pues tots ens hem trobat en aquest moment i és difícil. Sí que és veritat que no, ja ens ho van dir en la reunió, que no cobrirem en aquest moment totes les places, perquè clar, és un procés. Després vendran a lo millor alguna malaltia o la gent que s'ha demanat mitja jornada o algun permís, pues tot això quedarà pendent pues per setembre.
Pepita Costa.
Bé, jo crec que d'aquest tema no vull aprofundir-hi perquè m'ho s'allargaríem, com dius tu, en coses que ja són òbvies. Simplement dir el millor tema, no? Sí que es ve que hi va haver una proposta dels grups parlamentaris PP i Vox, en aquest sentit que tu deies, en què exactament es podria accedir a sa professió docent sense tenir sa competència en català. Això és molt preocupant i es va aprovar. Vull dir que sí, està aprovat. Vull dir, no anant bé en aquest sentit, però bueno, tampoc tenim que sempre d'hem de sa necessitat en fem una virtut, no? Pues aquí sa necessitat no existeix, sa necessitat del català, vull dir, m'entens el que vull dir? Sa necessitat de professorat és s'anteposa, diguem, a sa necessitat del català, i aquí el que passa, tindríem que fer un estudi, crec jo, perquè ja no només me voldria equivocar, no? Però crec que no és només que sigui que sa professió no és atractiva. Jo crec que sa professió té molts detractius i encara hi ha molta gent que hi accedeix, però és que a s'augment d'alumnat que hi ha hagut a ses Balears m'ho posa davant d'un problema com els que tenim a tots els sectors, sa vivenda. Vull dir, és que aquí no n'hem parlat avui,
és
eh?
És que no, ja ho dic ara.
Tota, jo vull dir que...
A dia 2 de juliol, voleu tornar la setmana que ve? Una pregunta aquí i seguim, perquè és que ens han quedat un munt de temes. I tenim un programa que només dura una hora. Per tant, jo us faig la convidada aquí de manera oficial, ens està escoltant tothom. Si voleu tornar la setmana que ve, jo encantada. Ja m'ho direu fora de mi, no cal que us comprometeu ara davant de tota l'audiència del dia, però ha estat un plaer realment, crec que és molt important, que ens queden un munt de temes a comentar que no ens ha donat temps, però m'encantaria seguir parlant-ne amb na Mariví Mengual de l'ESTE i amb na Pepita Costa del Consell Escolar de Balears, amb na Rosa Tomàs Mulet de DIPEF i amb en Fran Tienda, també el president de l'Associació de Directors de Secundària i Règim Especial de les Pitiuses. Un plaer i, de veritat, torneu a embolar, perquè crec que s'ha de parlar i molt d'educació.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Nosaltres ara farem una aturadeta, passar publicitat i ja enfilarem el final del programa d'avui. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és cultura. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor K. què t'ho perds?
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la una del migdia. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
12:58, ja tornem a ser aquí, ja estava escoltant el dia a Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, Nieves García Gálvez, molt bon dia de nou. És el moment de repassar l'agenda cultural del dia i començarem a Formentera per assistir a la projecció de la pel·lícula francesa La història de Soleimani.
La cinta, que no està recomanada per a menors de 12 anys, es podrà veure a partir de les 10 de la nit a la plaça de l'Església de Sant Ferran dins del cicle Cinema La Fresca.
I continuem aquí a Sant Rafel per visitar la mostra artesanal Sant Rafel de Forca, que enguany arriba a la seva 15a edició.
Artesania tradicional, ceràmica i producte agrícola local és el que podrem trobar en aquest mercat, que estarà obert cada dijous de 7:30 a 10:30 a l'avinguda Isidor Macabí, davant del Centre Cultural de Camp Urmany.
Aquí, molt proper. Sí. Molt bé. I don Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquests últims segons del programa aprofitem per felicitar l'actriu, cantant i compositora Lindsay Lohan, que avui fa 40 anys. La felicitem i ens acomiadam amb aquest Ultimate, una de les seves cançons més conegudes. Tornem demà, puntuals, a les 12:04, aquí a IB3 Ràdio. Bona tarda.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. Ja coneixem les primeres dades del procés de regularització de persones estrangeres.